UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimecres 23 de juny. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella, com sempre, fem els titulars de la jornada. Avui explicant com es preveu fer la museïtzació del jaciment del Roser.
I es treballa amb una proposta d'experiència immersiva aprofitant recursos audiovisuals en el qual els visitants puguin moure's per l'interior de l'espai que es conservarà dins un subsòl arqueològic. El Departament de Cultura confirma que és la millor fórmula de totes les possibles.
I al marge d'això, que l'Ellen Comú i la CUP que tornen a demanar que es paralitzi el projecte fins que entri en vigor el BECIL.
Els dos partits han sol·licitat formalment una moratòria en la concessió de la llicència d'obres del projecte del supermercat Aldi fins que la declaració de bé cultural d'interès local del jaciment del Roser estigui definitivament aprovada. Segons ha pogut saber aquesta casa, l'Ajuntament de Calella va concedir el permís a l'Aldi el passat 11 de juny.
I avui, que és dia de revetlla, parlarem d'un dels dos dolços típics de la jornada i hem de dir que la coca de fruita confitada és la que més triomfa per aquesta diada.
I ho confirmen des de la pastisseria Ramírez, que coincideixen a dir que les coques tradicionals, com la de fruita confitada o la de crema, són les que més es venen. Enguany recuperen les previsions de venda del 2019 i celebren que les flexibilitzacions i la possibilitat de fer de trobades de més de 10 persones els ha permès tornar a fer coques de mides més grans.
I Calella, que es prepara avui també, com és tradició, rebre la flama del Canigó.
I arribarà aquest vespre a les 8 a la plaça de l'Ajuntament de la Mà de Calella Marxa. L'entitat l'anirà a recollir a Malgrat i farà camí fins a Calella en 3 etapes. L'alcaldessa i el pobillatge la rebran al balcó consistorial on es llegirà el manifest a càrrec del poeta Josep Miracle.
Avui també recordarem quines són les recomanacions bàsiques perquè tinguem una revetlla segura. En un altre ordre de qüestions, la població de 30 a 34 anys que ja podrà demanar la vacuna a partir de dilluns vinent.
Salut obre una nova franja per avançar en la campanya d'immunització contra la Covid. A partir del dilluns 28 de juny, totes les persones majors de 30 anys estaran convocades. La secretària de Salut Pública ha anunciat que en les pròximes setmanes s'acabarà d'obrir la vacunació a tota la població de Catalunya.
I en l'àmbit cultural, el Premi Gaudí al millor documental es projecta demà dijous a la Sala Mozart.
My Mexican Bretzel, de la catalana Núria Jiménez Lorang, recupera les filmacions catalanes del 16 mil·límetres i Súper d'un buit, matrimoni benestant, aparentment feliç i pròsper en els anys 40 i 60 del segle passat. Els subtítols que introdueixen mostren una realitat que té poc a veure amb la felicitat de les imatges. El documental es projectarà aquest dijous 24 de juny a la Sala Mozart a les 8 dins del cicle Gaudí.
I pel que fa a la previsió del temps, avui molta gent pendent d'ella. Hem de dir que durant aquesta tarda s'han d'obrir moltes clarianes, encara que es mantindrà la presència de nuvolades al nord i a l'interior de la comarca. A primeres hores de la tarda encara podran caure alguns xàfecs a l'interior del Maresme Nord, però sembla que durant la revetlla de Sant Joan no ha de ploure. Comencem, doncs, i obrim informatiu amb una de les notícies de la jornada, sens dubte, i és que han quedat en llibertat els nou líders empresonats pels fets de l'octubre del 2017, que han abandonat fa pocs minuts a les presons de Lledoners, Batràs i Puig de les Basses després que el BOE hagi publicat aquest matí els indults concedits pel govern espanyol. Ho fa apel·lant a raons d'utilitat pública. Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Joaquim Forra, Raül Romeva i Jordi Cuixart han estat més de 3 anys empresonats.
I els presos han abandonat en bloc el centre penitenciari de Lledoners amb una estelada mai on els ha rebut el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i una representació del govern català. Carme Forcadell també ha sortit de la presó de Barràs, a Barcelona, acompanyada també per representació institucional i de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs. Finalment, la darrera en sortir ha estat Dolors Bassa, del centre de Puig de les Basses. A la porta de la presó de Lledoners, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha volgut recordar el president Puigdemont i a tots els exiliats i ha reiterat que no és un dia de renúncia, sinó de reafirmació per seguir lluitant.
Per tots aquells i aquelles que avui estan patint més durament la repressió. Per tots ells, per totes elles. Avui no és un dia de renúncia. Avui és un dia que els catalans i les catalanes ens reafirmem a seguir lluitant per no deixar ningú enrere. Que ningú s'equivoqui. La repressió no ens ha vençut i no ens vencerà. No existeix. No existeix l'indult que farà callar el poble de Catalunya. Avui no ens han fet callar. Avui sortim aquí a donar la cara com estem fent des de fa més de 10 anys en aquest país, perquè no ens han fet callar i no callarem mai.
Un dels discursos més emotius de la jornada l'ha pronunciat Forcadell quan ha sortit de Barràs dient que mai oblidarà les dones amb qui ha estat empresonada aquests anys. Soc feminista, té més sentit que mai, ha dit l'expresidenta del Parlament. Aquesta mesura de gràcia que ha arribat només un dia després que l'executiu de Pedro Sánchez aprovés els indults i dos dies després de l'anunci al Liceu. Al matí s'han publicat al BOE els decrets llei mitjançant els quals es concedien els indults i posteriorment el El Tribunal Suprem ha comunicat als centres penitenciaris l'excarceració dels nou líders. Aquests indults, però, tenen un límit. S'anul·laran si abans d'un període concret de temps els indultats són sentenciats a més de 5 anys de presó per un delicte greu. Per la seva part, el PP, Ciutadans i Vox ja han anunciat que recorreran l'indult aprovat pel Consell de Ministres.
L'Ajuntament de Calella ha presentat una recreació de l'avantprojecte de museïtzació de les ruïnes romanes del Roser, que compta amb el vistiplau, amb l'aval del Servei d'Arqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat. Serà un espai independent del supermercat i de l'aparcament amb la idea de transportar els visitants a la vida quotidiana dels antics romans.
La proposta en la que s'està treballant permetrà moure's per dins del jaciment i viure una experiència gairebé immersiva gràcies al suport de materials audiovisuals, des d'ambientacions sonores fins a projeccions de vídeo i una recreació en 3D de com era en el seu origen. Així ho detallava l'alcaldessa Montserrat Candini en l'acte que es va fer a l'Auditori de Can Saleta.
Diferents passarel·les de metall i vidre recorreran l'impressionant conjunt al nostre pas i s'anirà explorant els diferents espais en què els antics romans treballaven i vivien. Anireu veient i també escoltant, ja que el vostre pas, el pas del visitant, s'activaran sons d'ambient que transportaran al passat. També es preveu, evidentment, un vídeo sobre la història de la ciutat amb recreació en 3D de l'antic jaciment del Roser.
Es preveu un tractament de l'espai per mitjà de materials que en permetin la màxima visualització, també des de l'exterior, en la mesura que el projecte constructiu ho permeti. El jaciment del Roser tindrà un accés totalment independent des del carrer, tal com s'ha dit des d'un principi.
Accés totalment independent al museu, diferenciat de l'accés al supermercat, de l'accés a l'aparcament i de l'accés al futur edifici d'habitatge. Per tant, entitat pròpia. El futur museu serà, com ha de ser, un espai obert, amb ventilació natural i amb tancaments de vidre sempre que la distribució ho pugui permetre per tal de garantir la visualització de l'espai des de diferents llocs.
Un altre aspecte controvertit de la intervenció és la ubicació dels pilars que han de sustentar l'edificació superior, és a dir, les dues plantes d'aparcament i la del supermercat Aldi, a més dels habitatges de lloguer assequible que es puguin construir al damunt, aprofitant el dret a vol que ha cedit la propietat del solar.
En aquest sentit, l'alcaldessa va reiterar que no es farà res que pugui malmetre el patrimoni.
Ja dic d'entrada que nosaltres no farem res, insisteixo, res que malmeti el jaciment, ans al contrari. Creiem que aquest enclavament és una eina de promoció de la ciutat, important, que també ens posarà en el mapa, però és sobretot una eina de cohesió.
Una afirmació que va confirmar l'arqueòleg territorial del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Antoni Martín. Més enllà d'això, va assegurar que la fórmula de conservació i museïtzació escollida respecte a totes les possibilitats existents, la del subsòl arqueològic, és la millor per les característiques tècniques del jaciment.
Valorant els pros i els contres de les característiques tècniques del propi jaciment, es va decidir que el millor sistema, degut a la cota en què es troben les restes dins d'un clot, era crear un subsòl arqueològic com el model que hem pogut veure fa un moment a Badalona. Evidentment, des del Departament de Cultura i des del Servei d'Arqueologia, la nostra prioritat és el patrimoni. I com a tal, el que intentarem i el que estem fent des del primer moment és supervisant perquè aquest patrimoni es vegi el mínim afectat possible dins de lo que seria el projecte o el futur projecte constructiu i de museïtzació d'aquestes restes.
El Departament de Cultura avala tot el procés fet fins ara i es posiciona al costat de l'executiu local sobre la proposta de conservació del patrimoni.
Ahir també l'alcaldessa va explicar el per què s'havia organitzat l'acte, en el qual també hi va participar l'arqueòloga que ha dirigit l'excavació.
Candini va parlar de posar fi als rumors i a les fake news interessades o no.
D'explicar el que es fa i per què es fa. I d'aquesta manera, desmuntant rumors interessats o no. És evident que les coses no passen perquè sí, ni són el resultat atzarós d'un moment sense més. Tots ho sabem. Normalment les coses són el resultat d'una feina anterior o de la manca d'aquesta feina anterior.
En la seva intervenció, Candini va recordar que després de gairebé 8 dècades sense cap projecte de recuperació i socialització del jaciment, s'ha aconseguit una proposta que permet aprofitar l'oportunitat del moment. Va subratllar que s'ha aconseguit un acord amb la propietat d'un terreny que valora en els 3 milions d'euros.
Instància per reclamar que el projecte d'obres de l'Aldi no es pugui executar fins que entri en vigor la declaració de bé cultural d'interès local del jaciment del Roser, que el ple municipal, recordem-ho, a principis de mes va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics. La petició formal l'han presentat Calella en Comú i la CUP, que exposen que d'aquesta manera es garantirà que qualsevol intervenció s'hagi de fer complint els requisits de la declaració de protecció patrimonial. Els dos partits diuen desconèixer si el projecte ja està validat i té l'autorització de l'Ajuntament de Calella. Ràdio Calella Ella Televisió, aquesta casa, ha pogut confirmar que es va expedir la llicència d'obres el passat 11 de juny.
Els comuns i la CUP consideren que amb l'entrada en vigor de la declaració de Becil es garantirà que la construcció s'adequa als criteris de protecció patrimonial. Afirmen que aquest tràmit encara no s'ha completat i demanen a l'Ajuntament que no faci cap pas que permeti poder iniciar les obres. Amb tot, Ràdio Calella Televisió ha pogut confirmar que Aldi va rebre la llicència d'obres el passat 11 de juny. Divendres passat, l'empresa va comunicar que començaria els treballs en les pròximes setmanes, sense concretar-ne, això sí, la data exacta. A hores d'ara encara s'està treballant en la ubicació dels pilars que cauran dins el subsòl arqueològic que conservarà les runes romanes del Roser i que han de sustentar l'edificació superior que consta de dues plantes subterrànies d'aparcament, la planta del supermercat a peu de carrer i la possible construcció de pisos de lloguer assequible aprofitant el dret a vol que s'ha dit l'Ajuntament, que s'ha dit Aldi a l'Ajuntament de Calella.
Una i 13 minuts, canviem de qüestió. Els obradors i les pastisseries treballen avui a ple rendiment, segurament ja fa moltes hores, per tenir llestes les tradicionals coques de Sant Joan per aquest vespre nit. Des del gremi es confia a vendre 1,8 milions de coques, una xifra similar als temps prepandèmics. Pel que fa a les més venudes, tornaran a ser les coques tradicionals de brioix amb fruita confitada, seguides de la coca farcida de crema i pinyons.
Des de la pastisseria Ramírez expliquen que les vendes s'estan mantenint respecte a anys anteriors i inclús han notat un augment. De fet, coincidint amb el relaxament de les restriccions i la possibilitat de fer trobades de més de 10 persones, aquest any recuperen els formats més grans, tal com es feia abans de la pandèmia. Gina Ramírez és la propietària d'aquest establiment.
Ens estem donant compte és que en comparació amb l'any passat els encàrrecs que estem rebent són de coques més grans, el poder la gent juntar-se i que de veritat es nota que la gent té ganes, no?, justament d'això. I, bueno, les previsions, és el que sempre us dic, són unes festes que fins l'última hora la gent no se'n recorda de fer els encàrrecs, molt a nostre pesar, no? Però, bueno, la veritat és que molt bé.
De coca n'hi ha de molts tipus i per a tots els gustos, de fruita confitada, farcides, amb crema o també la tradicional de llardons. A la pastisseria Ramírez ja fa uns anys que innoven i triomfen amb la seva coca de pasta de full amb xocolata negra o també blanca.
realment es demanen més i que de moment són els encàrrecs que anem tinguent, sobretot són la tradicional, la de fruita, la de crema amb brioix i la de full amb llardons. Portem uns quants anys que estem fent de full farcides de xocolata, tant de xocolata negra amb llet o blanca, que és una xocolata molt bona que fem servir, que és la mateixa dels ous de Pasqua. I la veritat és que està agradant molt i estan pujant les comandes d'aquestes aquests últims anys.
I reconeix que la de brioix amb fruita confitada supera en vendes la de cremes, tot i que molta gent acaba confessant que no es menja la fruita.
És ben curiós, perquè això amb el meu marit ho parlàvem. Mira que hi ha molta gent que diu que la fruita no li agrada, però al cap i a la fi, jo no sé si és perquè els que venen a fer els encàrrecs solen ser els avis o els pares de les cases i els hi tira més la tradició, però la de fruita sol ser la que demanen més.
I pels que sempre van a última hora i encara no tinguin una coca encarregada, Ramírez llança un missatge.
Sempre en fem de més per tenir-ne aquí a la botiga. I com tots els anys, no fa falta que la gent es quedi en coca sencera, sinó que fem tall de totes també.
De mitjana, els preus de les coques aquest any es mantenen entre els 16 i els 35 euros en funció de la mida i malgrat l'encariment de productes, com per exemple els pinyons.
La flama del Canigó s'estén avui arreu dels Països Catalans en una edició que torna a venir marcada per la pandèmia. No hi haurà multituds ni fogueres, però la tradició es mantindrà en un format institucional i més petit per minimitzar contagis. A Calella, la flama arribarà a les 8 del vespre, procedent de Malgrat de Mar i de la mà dels socis i sòcies de Calella Marxa, que la portaran fins al portal de l'Ajuntament. Allà la rebran entitats i autoritats municipals en un acte on es llegirà, com és habitual, el manifest, aquest any a càrrec del poeta calellenc Josep Miracle.
La portaveu d'Òmnium al Maresme, Nancy Gutiérrez, ha explicat que enguany la flama tornarà a arribar des de Malgrat. Tal com ja es va fer l'any passat i en no fer-se la tradicional revetlla popular, la recepció no serà el passeig Manuel Puigvert, sinó que es farà altre cop a l'Ajuntament.
Calella Marxa ens ha fet el favor, l'il·lusió d'anar-la a buscar. Ells mateixos marxaran amb tren i tornaran de Malgrat a Calella, doncs tornaran amb tres etapes, però tornaran caminant, els quals portaran la flama i en aquell moment doncs l'entregaran en el pobillatge i a l'alcaldessa i es llegirà el manifest.
I un cop feta la lectura d'aquest manifest, els grallers de Calella interpretaran l'himne dels segadors i el quinquè amb la flama es col·locarà al balcó de l'Ajuntament. El manifest d'enguany porta per lema «La flama és viva, viu-la», un missatge de resistència cultural i popular després del coronavirus. El poeta calellenc Josep Miracles és qui farà la lectura i Gutiérrez ha explicat que l'han triat a ell pel seu vincle amb la llengua catalana.
Des d'Òmnium, a veure, busquem una persona que sigui representativa a la població on es fa la flama. Aquest any per Òmnium és molt important el que és mantenir la llengua catalana, que cada vegada la nostra llengua va a pitjor i estem veient que s'utilitza menys, i aquest cop creiem que en Josep Miracle com a poeta era la persona adequada.
Aquest any, però, i per primera vegada a la història, s'ha fet la regeneració al Canigó a les 12 hores del 22 de juny i no a la mitjanit, ja que hi ha toc de queda nocturn a la Catalunya en Roar. Van accedir al cim un grup reduït de persones en representació de tots els equips de foc. El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ja ha sortit a la presó, com comentàvem abans, ha recordat que la flama és el mirall d'una societat decidida a compartir la lluita per la llengua i per l'escola catalana i a protegir els drets humans i els valors universals de llibertat i fraternitat.
I aquí a Calella s'ha enllestit el dispositiu policial per la revetlla. Hi haurà 3 patrulles de la policia local aquesta nit i també un equip d'informadors de reforç que es distribuiran, en aquest cas, entre la platja i també el Parc del Mau.
El tinent d'Alcaldia de Seguretat, Josep Torres, ha comentat al programa La Ciutat que s'encarregaran de recordar que no estan permeses les aglomeracions, que continua vigent l'ús de la mascareta i que està prohibit el consum d'alcohol a la via pública, tal com es recull en l'ordenança municipal de convivència i civisme. Ho faran a la platja, però també en un altre focus de botellons.
Un grup de 8 que aniran per la platja Gran i aniran també les roques, que es mantingui, que és l'única zona tancada, i després hi haurà 4 pel Parc del Mau per evitar possibles botellons. i algun bisbal de Barbanet.
Interior tindrà més de 2.000 efectius dels Mossos vetllant per la seguretat de la ciutadania durant la celebració de la Revetlla de Sant Joan. Hi haurà 360 agents rurals i 400 voluntaris de les ADFs col·laborant per a la preservació del territori. Es demana precaució especial amb l'ús de la pirotècnia, la mobilitat i responsabilitat amb les mesures sanitàries.
A partir de dilluns, totes les persones majors de 30 anys quedaran automàticament convocades i podran sol·licitar la vacuna contra la Covid si és que encara no l'han rebuda. Els nois i noies nascuts entre el 1987 i el 1991 seran els últims en afegir-s'hi a aquesta convocatòria i podran, per tant, utilitzar els canals habituals, ja sigui la cita online o esperar rebre el missatge SMS de salut per rebre el fàrmac per protegir-se contra la Covid.
En una compareixença davant els mitjans, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha anunciat que les pròximes setmanes s'acabarà de convocar a tota la població de Catalunya.
Durant les properes setmanes acabarem d'obrir la vacunació per tota la població de Catalunya. Llavors, tota la població que fins ara podem vacunar, que són els de 12 anys o més. Llavors, aquest és el moment de vacunar-nos, de fer el gest de vacunar-nos. I d'alguna manera insistim molt també en aquest tema de que vacunar-nos normalment requereix dues dosis, importantíssim, les dues dosis per el tema que també comentaven ahir de la variant Delta.
La secretària de Salut Pública ha explicat que la tendència de la pandèmia és bona, però que en els grups d'edats més joves, d'entre 10 i 29 anys, s'està experimentant un creixement que preocupa. Catalunya va superar ahir els més de 6 milions de dosis administrades. Més d'un 30% de la població ja té les dues dosis.
Altres notícies. A comarca, diversos efectius dels bombers van treballar ahir a la tarda en l'extinció d'un foc a Palafolls, en concret en una zona boscosa a l'oest del nucli urbà. Segons ha informat la policia, el foc va començar pels vols de les 5 de la tarda i va cremar un total de 300 metres quadrats de pinassa. La causa hauria estat un petard llançat de forma negligent per part d'un grup de joves. En les tasques d'extinció, que es van allargar durant mitja hora, hi van participar un total de 3 dotacions de bombers, dues del Parc de Pineda i una del de Malgrat de Mar. I Argentona ja ho té tot a punt per la Fira Internacional Argillà. Després d'una edició en format virtual, l'estiu passat l'esdeveniment recupera enguany el contacte entre ceramistes i visitants. Ho farà del 2 al 4 de juliol al pati de l'Escola Bernat de Riudamia, en un espai tancat que permet el control d'aforament. S'hi instal·laran 57 parades, la majoria són d'artistes catalans i de l'Estat, mentre que també n'hi haurà de procedents de França, Portugal, Marroc, Itàlia, Polònia, Rússia, Anglaterra i fins i tot Luxemburg. Ahir l'organització va fer públic el Càntir 2021, obra d'Òscar Tusquets, que emula un elefant com a símbol de la bona sort enmig de la recuperació post-Covid. L'organització calcula que el recinte podrà acollir prop de 450 visitants, mentre que hi haurà també un espai complementari a la plaça de l'Església, en aquest cas on hi haurà tallers, activitats i exposicions. Aquest dijous 24 de juny, demà, i dins la programació del cicle Gaudí de la Sala Mozart, es podrà veure una de les pel·lícules que va causar sensació en l'última edició dels Premis de l'Acadèmia Catalana del Cinema. El debut de la catalana Núria Jiménez Lorang en el llargmetratge és un documental que recupera material d'arxiu per jugar amb els límits de la realitat i la ficció. My Mexican Brezel narra la vida d'un matrimoni aparentment feliç i pròsper que té capacitat per moure's per l'Europa i el món occidental de la segona meitat del segle XX sense cap tipus de preocupació. La directora catalana substitueix en aquest documental els diàlegs per uns subtítols que, combinats amb els fotogrames, van descobrint una realitat que té poc a veure amb la felicitat i ens endinsa, mica en mica, en el melodrama.
Jiménez Lorang aprofita imatges enregistrades en 16 i Super 8 per viatjar a través de la vella Europa i fer un relat clàssic hereu dels melodrames de Douglas Sirk. El documental va guanyar el premi al millor documental, millor guió i millor muntatge. La projecció es farà aquest dijous 24 de juny a la Sala Mozart a les 8, dins la programació del cicle Gaudí. El preu de l'entrada general és de 4,5 euros i hi ha descomptes pels titulars del carnet jove i pels socis de la Federació d'Ateneus de Catalunya. Els socis del Club Vanguardia tenen un 2x1 en les entrades.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs acabarem amb la previsió meteorològica. Molta gent pendent perquè té celebracions de revetlla aquesta nit, la majoria a l'aire lliure, seguint també les recomanacions sanitàries. Veurem què ha de passar en aquestes pròximes hores. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. El temps de les properes hores, marcat per la inestabilitat, que ens acompanyarà ben bé fins a mitja tarda. Aquest matí, amb precipitacions en forma de xàfecs, que seran més probables al centre i al sud del Maresme, i aquesta tarda, sobretot cap a l'interior de la comarca, la serralada litoral, ja de cara al vespre, durant la revetlla de Sant Joan, el temps s'estabilitza, ja no hi haurà més precipitacions, i això sí, temperatures fresquetes la propera nit. Això ho notarem demà a primera hora del dia amb unes mínimes clarament més baixes. Ambient molt agradable a primeres hores. Després les màximes pujaran respecte avui perquè tindrem domini del sol. Avui els vents fluixos. Aquesta tarda girant cap a sud-oest però molt feble. Mentre que de cara a demà el vent de Garbí serà moderat durant la tarda amb una situació marítima que s'alterarà una miqueta. Divendres la mateixa situació que demà amb temperatures mínimes un pèl més altes però màximes sense canvis.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Dos minuts i arribarem en punt a 2:15 del migdia. Posem punt i final aquí a l'info d'avui dimarts 22 de juny. Els serveis informatius de la casa, doncs, que marxen de revetlla i no ens hi tornarem a posar fins divendres, que hi tornarem puntuals a la una amb més notícies. Ho farem amb Naomi Esteve. Gràcies, bona revetlla.
Fins divendres.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Adéu-siau, bona revetlla i bon Sant Joan.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.